Una vintena de persones han mort en un accident d'autocar a Mestre, a prop de Venècia. Ho hem sabut fa pocs minuts. Connectarem de seguida amb el nostre corresponsal a Itàlia. Les dades de l'atur que hem conegut avui són bones. És la xifra més baixa en un mes de setembre des del 2007. Trobar feina és un pas imprescindible per a moltes persones per sortir del pou. Però també hi ha gent que treballa i és pobra.
Fa 3 anys jo arribava a poder pagar tot, no amb supercomoditat, però arribava, i ara, a dia d'ara, no puc. Jo cada mes no puc fer la compra mensual que jo feia.
Treballa, però no arriba a final de mes. Parlarem de la pobresa laboral. Pedro Sánchez ja és el candidat a la investidura i el líder socialista ha deixat clar que no està disposat a negociar un referèndum d'autodeterminació amb els independentistes catalans.
Siempre lo he dicho, no porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referèndum d'autodeterminació.
El que diu sembla clar. Com encaixa aquesta postura amb la dels partits independentistes? Martí Ferrero ens explicarà com respiren Junts i el govern. I el govern del Pakistan ha llançat un ultimàtum a tots els migrants en situació irregular. Han d'abandonar el país abans de l'1 de novembre o seran deportats. Explicarem en quin context arriba aquesta amenaça.
Catalunya nit.
De la rehabilitació a la prehabilitació, l'Institut Goodman ha realitzat amb èxit un assaig clínic amb 14 pacients. Els havien de treure tumors cerebrals i amb la prehabilitació, entrenant el cervell abans de passar per quiròfan, es redueixen molt les seqüeles de la intervenció. Hem entrevistat un dels pacients. Patien per si perdria facultats comunicatives i...
I et diré que, bueno, potser ha funcionat massa bé, perquè la qüestió de parlar s'ha multiplicat. Jo no parlava tant abans.
També escoltarem John Irving. L'autor nord-americà presenta novel·la i ha dit moltes coses interessants, com, per exemple, que se'l considera avançat al seu temps, quan en realitat, on furga, és en el passat.
La raó que la meva posició política sobre el sexe sembli avançada és que vaig enrere en el temps. Les polítiques sexuals van cap enrere en diversos països. No és que jo estigui avançat, la veritat és que els Estats Units estan tristament endarrerits.
Combinarem la literatura amb la música i la gastronomia. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Hem de començar amb l'accident greu d'autobús que hi ha hagut aquest vespre a prop de Venècia, Itàlia. El vehicle ha caigut des d'un pas elevat a una zona de vies de l'estació de Mestre. Hi ha almenys una vintena de morts i diversos ferits. Busquem l'última hora amb el nostre corresponsal a Itàlia, Eduard Rubió. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Eduard,
doncs sí, malauradament,
accident?
Un autobús ha caigut des d'un pas superior a Mestre. L'autobús ha volat uns 10 metres. L'accident s'ha produït poc abans de les 20 hores al pas superior de la carretera que enllaça Porta de Mestre i va cap a Marguera i l'autopista A4. En el primer tram de baixada, l'autobús, per causes encara que s'han d'esbrinar, ha trencat un parapet i ha caigut a baix entre un magatzem i les vies de l'estació de Mestre, incendiant-se poc després. Algunes de les primeres víctimes recuperades haurien mort carbonitzades. Podria haver-hi també entre les víctimes alguns menors. L'alcalde de Venècia, Brugnaro, ha dit que almenys hi ha 20 morts, una gran tragèdia per la ciutat. L'autobús implicat en l'accident anava de Venècia a Marguera, ple de gent que tornava a casa de la feina, ha sortit completament de la carretera i ha volat des de dalt del pont, ha dit l'alcalde. Era un autobús de línia que viatjava per una carretera de trànsit ràpid. La ciutat, ha dit l'alcalde, està de dol.
Moltes gràcies, Eduard. Tornarem a connectar amb tu si hi ha novetats i també més endavant per parlar de l'actualitat del Vaticà. Fins ara.
Fins ara.
Avui, 3 d'octubre, fa 6 anys, exactament, que Felip VI referia així al govern de Carles Puigdemont.
D'una manera clara i rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia.
I avui el rei ha encarregat a Pedro Sánchez que intenti formar govern sabent que no només depèn de Puigdemont, sinó també d'una amnistia que deixaria sense efecte l'ofensiva de l'Estat que ell mateix va avalar amb el seu discurs.
Y hacer política implica generosidad, implica compromiso con tu país y implica, lógicamente, liderazgo.
El model, el referent per moure i prendre decisions diferents, són els indults.
Hoy puedo constatar el que esa decisión fue una decisión acertada.
I Sánchez admet que ja està parlant amb els independentistes.
Los acuerdos serán transparentes y conocidos. Tanto es así que tienen que ser refrendados por el Poder Legislativo y, seguro, hasta incluso el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar.
Aquestes són algunes de les coses que ha dit Sánchez després d'acceptar l'encàrrec del monarca. Anem cap a Madrid. Bona nit, Dani Sánchez de Aja.
Hola, Manel, bona nit.
Tu has escoltat Pedro Sánchez. Què podem entendre de les seves paraules?
Doncs tot i no haver mencionat l'amnistia, sí que ha parlat de generositat, de lideratge i de compromís davant una negociació que ha definit com a complexa. El PSOE fa setmanes que prepara el terreny amb els independentistes, però es manté la discreció. Sánchez ha dit que en parlarà quan estiguin més avançades les conversacions. Ha donat alguna pista, però ha dit que l'acord l'haurà de votar el Congrés, per tant, una llei, i assumeix que el PP el portarà al Constitucional i que el Tribunal s'hi haurà de mullar.
Discret, però on ha estat molt clar és amb el referèndum.
Clar i taxatiu, però no és cap novetat. Sánchez rebutja una consulta sobre la independència per dos motius.
No solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Lo que quieren los catalanes y catalanas es pasar página de esa situación.
El líder del PSOE comença demà la seva ronda de contactes amb Yolanda Díaz. Es vol citar amb els líders de tots els grups parlamentaris, excepte amb Vox. Sí que es vol reunir amb Feijóo, ha dit, que després de veure el rei, el líder del PP ha assegurat que ens esperen setmanes de negociacions fosques i de mentides.
Moltes gràcies, Dani.
Vinga, fins demà.
Pedro Sánchez, per tant, ho acabem de sentir, que diu que no hi ha res a negociar si es parla de referèndum, però en canvi sap que les negociacions passen per l'independentisme català. Esquerra Republicana avisa el candidat socialista que ni es confiï ni va dir, mentre Junts adverteix que no preveu una negociació llampec. Martí Ferrero, tant Esquerra com Junts coincideixen que ha arribat l'hora de la veritat.
Sí, per exemple, des del govern de Pere Aragonès apressen Pedro Sánchez perquè paeixi, com més aviat millor, que la negociació té tres potes: amnistia, no negar-se a parlar del referèndum i les polítiques de benestar dels catalans, és a dir, traspàs de rodalies i dèficit fiscal. Patricia Plaja és la portaveu de l'executiu.
El senyor Sánchez s'hauria de posar les piles, la negociació avança massa lenta, queda molta feina per fer, que han de fer ells si el senyor Sánchez no vol acabar com el senyor Feijóo.
I pel que fa a Junts, com té enfocada la negociació amb Pedro Sánchez?
Doncs mira, hi hem parlat i el partit de Carles Puigdemont avisa. El tall gros de les negociacions és l'amnistia. Una llei d'amnistia que es vol cobrar per endavant, és a dir, que l'acord es tanqui abans d'investir. I també exigeix cobrar per avançat amb la figura d'un mediador que monitoritzi que es pot parlar d'autodeterminació. Junts admet que el que no es podrà cobrar anticipadament és el referèndum i que en aquest punt s'haurà d'arribar a una fórmula de compromís que deixi oberta la via que permeti discutir sobre l'autodeterminació i, per tant, continuar plantejant el referèndum. Els juntaires repliquen el plantejament que fa Pedro Sánchez de tancar un acord que vagi més enllà de la investidura i que asseguri una legislatura espanyola estable, recordant que l'acord històric que persegueixen és l'amnistia per tots els represaliats del procés. I, mentrestant, la CUP, ara ja sense representació al Congrés, demana tant Esquerra com a Junts que siguin coherents amb el que van votar tot just la setmana passada al Parlament i no desvinculin l'amnistia del referèndum. Xavier Pellicer és diputat anticapitalista.
Una resolució que vinculava l'amnistia a l'autodeterminació i que la vinculava també a donar resposta a totes aquelles persones represaliades més enllà de les estrictament represaliades per l'àmbit independentista. Per tant, el que toca és referèndum o referèndum.
La CUP a Pedro Sánchez li adverteix que no confongui l'amnistia amb una llei de punt final.
Doncs per cert que el Consell de la República, que presideix Carles Puigdemont, consultarà els seus adherits si serien partidaris de bloquejar la investidura de Sánchez, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Fonts del Consell han explicat que els estatuts obliguen a convocar consultes només que hi hagi un 1% d'adherits que ho demani. Sembla que això és el que ha passat. Sobre la taula de negociació de Pedro Sánchez hi ha la reivindicació històrica del trasllat íntegre de Rodalies. El govern té pressa mentre els trens acumulen retards i incidències.
És un drama la Renfe, però és el que hi ha.
Ens han dit que hi ha una avaria a la infraestructura, però res més. Paciència, sí. Què farem?
Agafa un llibre més gruixut per passar l'estona. No, ja quasi bé me l'acabo.
Avui ha estat el segon dia consecutiu de caos a Rodalies i alta velocitat. Sentíem com alguns usuaris ja s'ho prenen amb resignació i sarcasme. Carme Montero, però el govern ha posat xifres a tots aquests problemes en un informe elaborat per Territori.
Sí, mira, la més destacada, l'any passat es van acumular 400.000 minuts de retards. Es tracta de 831 afectacions que van perjudicar 22.500 trens. Davant d'això, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, situa el traspàs de Rodalies com un element de negociació a la investidura.
Per la falta d'abandonament de competències i per convertir el que hauria de ser un servei de referència en un malson diari per tantíssims catalans, reclamem l'imprescindible i l'urgent traspàs integral del servei de Rodalies.
Però amb aquestes mateixes dades, Renfe fa una lectura ben diferent.
Doncs mira, la companyia vol destacar que els trens que van circular amb normalitat són uns 278.000, en contraposició als 22.000 que destaca la Generalitat. Això que suposa, doncs, que el 92% dels usuaris de Rodalies van utilitzar el servei amb absoluta normalitat, segons Renfe. El coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, també atribueix algunes afectacions a les obres de millora.
No es tracta d'avaries provocades perquè tot és vell, perquè no s'inverteix, sinó, doncs, es produeixen allà on hi ha obres, i això és degut a aquest fet, no? De que cada nit hem de tallar i restituir tota l'electrònica, i això té riscos.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Baixa l'atur a Catalunya. Aquest mes de setembre hi ha 3.400 persones menys que busquen feina i el nombre de parats se situa als 335.400. És la xifra més baixa en un mes de setembre dels últims 16 anys. Alba Barbosa.
Es redueix l'atur, sobretot en el sector serveis, i s'explica per les contractacions relacionades amb l'ensenyament. Ha beneficiat bàsicament les dones, segons el secretari d'Ocupació, Enric Vinaixa.
Entès el sector de l'educació com la docència privada concertada, com el sector universitari, menjadors, extraescolars, que és un sector altament feminitzat. Per això aquest impacte també en la reducció de dones en el total de l'atur.
Catalunya és on es redueix més l'atur a l'Estat, on globalment els desocupats augmenten en gairebé 20.000 persones. I pel que fa als afiliats a la Seguretat Social, han tornat a augmentar en prop de 9.500 persones. En total, a Catalunya hi ha 3.700.000 afiliats. La majoria d'aturats tenen més de 45 anys i torna a créixer la desocupació entre els joves de menys de 25.
Doncs precisament els joves que busquen feina valoren opcions com ara presentar-se a oposicions, sobretot en l'àmbit dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, policia local, bombers o agents rurals. Segons Carlos Oriol, director de l'Acadèmia Triangle, cada vegada preparen gent més jove.
Fins ara, diguéssim, hi ha persones de 23, 24, 25, 28, des dels últims anys, un 25-30% més entre 18 i 22 anys, que acaben el batxillerat i en lloc de passar per una carrera universitària, que no sé ben bé on em portarà, vaig a buscar una alternativa real de feina.
Com hem escoltat, les dades de l'atur no són dolentes, però actualment tenir feina no garanteix poder pagar les despeses bàsiques. És el que s'anomena pobresa laboral. I avui volem parlar d'aquest fenomen. Segons dades de l'última enquesta de població activa del 2021, un de cada vuit treballadors de l'Estat espanyol viu en situació de pobresa. I a Catalunya, Marta Cristià, la situació no és diferent.
Segons dades de l'IDESCAT, més del 16% de les persones que treballen estan en risc de pobresa o exclusió social. És el cas de la Maria, que té 62 anys i viu amb el seu fill i el seu net. Fins fa poc tenia una feina fixa, cuidava d'una dona gran, però aquesta va anar a viure a una residència. Des de llavors, per la seva edat, no troba feina de cuidadora i treballa per una empresa de neteja, però no se'n surt.
Fui a una agència d'empleos que jo seguia buscando para cuidar personas mayores y al final de cuentas me dijeron que yo no servía ya para eso, que ya me tenía que jubilar. Y yo le digo, ¿pero cómo me voy a jubilar si todavía no me falta años para cotizar? Prácticamente me dijeron, ya no me sirve, así me dijeron, no me sirve. Hice la solicitud para las personas mayores de 52 años y me dijeron que porque como hay un ingreso en mi casa superior a 900 euros, que no me la daban.
A l'empresa de neteja, la Maria cobra 5 euros amb 80 cèntims l'hora i només hi fa substitucions. Per tant, mai sap amb quants diners comptarà exactament. En els últims mesos no ha passat dels 300 euros i els 900 que guanya el seu fill són pel lloguer. Un lloguer que fa res podien pagar sense problemes, tenien dos sous, però ara, un cop l'han pagat, ja no poden assumir gairebé cap més despesa.
Las facturas del recibo de luz tengo unos 5 meses que no he podido pagar. Ahora me ha venido una carta con una fecha que si no pago hasta esa fecha me van a quitar. Y entonces ahí ya qué hago? Otra vez prestarme dinero y se me va haciendo más grande la bola.
Tot i tenir una feina, tampoc poden assumir imprevistos o fer la compra de manera regular. Dos dels factors que indiquen estar en situació de risc de pobresa.
Ver, esto, 8 euros, es demasiado caro. Busco una carne que sea más económica. La fruta está muy cara. Las verduras están muy caras. Yo tengo que comprar verduras. Tengo que comprar frutas porque viene el niño y la leche y pescado de vez en cuando. Una vez al mes será.
La pobresa laboral no només afecta les persones grans o sense estudis. La Vanessa té 41 anys, és auxiliar d'infermeria. Treballa de nit per cobrar més. Està separada i té dos fills.
Fa 3 anys jo arribava a poder pagar tot, no amb supercomoditat, però arribava, i ara, dia d'ara, no puc. Jo cada mes no puc fer la compra mensual que jo feia. Hi ha mesos que la faig i hi ha mesos que no. Llavors, els mesos que no faig, haig de comprar com més al dia i mirant una mica més perquè no arribo a fer la compra del súper. O sigui, jo tenia secadora a casa, de fet la tinc, i jo no la poso. Nosaltres hem passat, a l'hivern passat, no vam posar la calefacció en cap moment. Tiràvem de mantes.
Aquesta situació, òbviament, comporta un patiment diari i un dels agreujants és que no hi veuen solució. La Vanessa ha aconseguit altres feines complementàries, com ara cuidar una senyora gran, però tampoc n'hi ha prou.
Que això és el que fa és que jo pugui pagar les factures, però no em fa que jo pugui fer cap tipus d'extra. Extra entenem com per pues això, anar a prendre alguna cosa o anar a fer qualsevol cosa amb els nanos, perquè al final seria com lo normal, no? Poder fer qualsevol cosa. Jo no t'estic dient unes supervacances a cap puesto, però poder viure dignament, realment. No estar patint cada dia, mirant el compte, em queda tanto, que puc comprar això, o aquesta setmana tirarem més d'arròs. És que és així. O sigui, quina bogeria és que una ampolla d'oli costi 8 euros. És que no és... No podem cuinar. Ja no és que no podem fer menjar super coses mega cares, és que no podem cuinar perquè l'oli està a aquest preu. Llavors són coses tan bàsiques com que si puja la vida em sembla bé, però han de pujar els sous, si no, no surten els comptes.
Un problema greu. Hem de tenir en compte més que les dades de pobresa laboral només contemplen aquelles persones que tenen contracte, així que la situació és molt més greu del que ens diuen les enquestes.
Sí, i moltes persones en aquesta situació acudeixen a entitats del tercer sector que constaten que cada vegada atenen més persones que treballen. Per exemple, Càritas, abans de la pandèmia, només tenia un 14% de persones ateses que cobraven un sou. Actualment, aquesta xifra ha pujat fins al 24%.
Doncs per entendre millor aquest fenomen del treballador pobre hem convidat a la Romina García, que és sociòloga, autora de l'informe de Comissions Obreres, una aproximació a la pobresa laboral. Bona nit.
Bona nit.
És nou aquest fenomen? Perquè molta gent en el marc mental tenim que, quan pensàvem en pobres, era gent que no tenia feina o que vivien fins i tot al carrer. Això de treballar i ser pobre és nou?
Malauradament no.
els treballadors pobres existeixen. Dades en les que fem referència en l'informe ens podem remuntar al 2013, no tenim dades anteriors, però sí que és una realitat que afortunadament s'està reduint, però és una realitat.
Sentíem testimonis que es queixaven de precarietat laboral, dels preus de la vivenda, dels productes. Què converteix un treballador en pobre? Quins són els principals problemes?
Per abordar les causes del fenomen cal veure l'evolució del mercat de treball, però també el context econòmic. Sí que és cert que nosaltres tenim un mercat de treball menys precari. La darrera reforma laboral ha canviat l'escenari. Tenim més estabilitat laboral i menys temporalitat. I, per sort, la pujada del salari mínim interprofessional ha millorat a millorar les rendes més baixes. Sí que és cert que, a part d'aquestes millores, no, el mercat de treball segueix sent precari. El mercat de treball arrossega mals estructurals, mals endèmics, que evidentment calen moltes més mesures per combatre, no, aquests mals endèmics. Una dels defectes que té el mercat de treball és l'alta parcialitat involuntària. Tenim una taxa de parcialitat molt baixa, però aquesta sí que és involuntària en quasi la meitat dels casos. Si mirem en altres països de la Unió Europea, la parcialitat és desitjada i molt més emprada. Se'n fa un bon ús, no? Aquí, malauradament, els treballs a jornada parcial estan vinculats a treballs precaris, a males condicions, i per tant la població, doncs, treballa de manera a jornada parcial de manera involuntària. Voldria una jornada completa. També tenim baixa intensitat del treball. A la baixa intensitat del treball es considera el fet de treballar menys d'un 20% del potencial del treball d'aquella persona. Això és una situació que automàticament porta a risc de pobresa o exclusió social. I a Catalunya hi ha menors de 65 anys que viuen en llars afectades per aquesta baixa intensitat. Són 573.000 persones. I, evidentment, la dualitat del mercat de treball. Tenim poques ocupacions amb bones condicions laborals i moltes ocupacions amb males condicions laborals, i al mig tenim un buit. El que deia, malgrat les millores del mercat de treball, el que cal buscar també les causes de per què hi ha el fenomen de la població treballadora pobra és el context econòmic. Tenim un context inflacionari i això automàticament fa caure el poder adquisitiu de les famílies. La pujada de preus, com han comentat els testimonis, no? Especialment la dels aliments, fa doncs que la pujada del salari i del salari mínim interprofessional en un primer moment poden suavitzar aquest impacte, però després ja no, perquè a més estem parlant de consum irrenunciable, no? Com són els aliments bàsics. Què més? Doncs l'increment de l'interès de les hipoteques. Això també anul·la l'impacte positiu que hagin pogut tenir les millores en el mercat de treball.
Romina, la solució, per on creus que passaria? És a dir, s'ha de pagar millor els treballadors, hi ha d'haver una renda mínima universal que el punt de partida ja sigui molt alt. És realista pensar en aquestes coses? Com ho veus tu?
Tenim una situació, un escenari òptim a nivell d'ocupació, però resoldre, no, o abordar la pobresa laboral, nosaltres creiem que evidentment cal seguir millorant amb l'increment dels salaris adequats per les ocupacions. Creiem que cal assolir el salari mínim de referència del 60% del salari mitjà a Catalunya, que segons la Carta Social Europea ha de situar-se al voltant de 1.320 euros. Per altra banda, evidentment, polítiques de control de preus, especialment en els productes bàsics, com la cistella de consum, que aquest consum, com hem comentat, és irrenunciable i imprescindible per viure. Per altra banda, la pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, creiem que és el que més llastra el creixement, no, econòmic d'un país, però sobretot erosiona la cohesió social. Per tant, recuperar el paper de la negociació col·lectiva com a espai per recuperar els salaris. Creiem que això és fonamental. Aprofitaria recordar la renda garantida de ciutadania. És una renda, doncs, que ha d'arribar a les persones treballadores. I això és una renda que va sorgir, doncs, d'una ILP, d'una iniciativa ciutadana que va ser escoltada i que ens consta que funciona. El que passa que és una renda que no arriba a les persones que hauria d'arribar per desconeixement, però també per aquesta dificultat burocràtica i també una mica per aquesta bretxa digital, doncs, que les persones que són vulnerables per accedir a aquesta renda, doncs, no tenen aquestes facilitats, no? Però bàsicament, doncs, seria una part més de l'escut social que defensem, no? Les prestacions per atur també s'han de reforçar, s'han de recalcular i han de donar resposta a les persones treballadores, les prestacions per atur i les assistencials vinculades al treball.
En el cas de la Maria, però, ella sí, com a dona de 62 anys, havia demanat les ajudes que podia i se li havien denegat per un sou a casa que no permetia igualment cobrir les necessitats bàsiques. O sigui que potser no és només el no arribar a aquestes rendes, a aquestes ajudes, sinó els requisits que es demanen, no?
Per descomptat, ja no és només el tenir la informació i el tenir-hi accés i facilitat i capacitat, no?, per poder-ho gestionar, sinó evidentment els requisits. Els requisits doncs s'han d'ajustar a la realitat de les persones treballadores.
Clar, ja deia que més de 900 euros i no arribaven, i hi ha subsidis que són de 480 aproximadament. Vol dir que la gent que no treballa encara deu tenir situacions encara més dures, tot i que avui estàvem parlant d'aquest fenomen de treballar i ser pobre. Ens l'has explicat molt bé i veiem també que hi ha molta feina per fer encara. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya nit.
5 minuts i seran 2:15 de la nit. Un estudi de l'Institut Goodman de Barcelona ha aconseguit reduir les seqüeles que s'arrosseguen després de l'extirpació d'un tumor cerebral. Ho ha fet amb un mètode pioner al món que consisteix a reeducar el cervell just abans de l'operació. Es tracta del projecte Prehabilitat i l'assaig ha funcionat de moment en 14 pacients. L'objectiu és que s'hi sumin tots els hospitals. Maria Costa, què vol dir això de reeducar el cervell?
Quan un neurocirurgià ha d'operar un pacient que té un tumor cerebral, ha de fer orfebreria pura. Li ha d'extreure el màxim teixit del tumor, que a vegades està situat en punts crítics, com el del llenguatge, i alhora ha d'evitar que li quedin seqüeles. El que fa aquest mètode és que, abans de l'operació, apaga momentàniament l'interruptor de l'àrea del cervell que pot estar afectada. A partir d'aquí, el pacient fa exercicis motors, com per exemple tocar el piano o muntar figures de Lego, i obliga el cervell a buscar una altra part activa que pugui assumir aquesta funció. Segons el coinvestigador del projecte, Josep Maria Tormos, el cervell es prepara per si a l'operació hi ha o no lesió real.
Si després en la cirurgia l'interruptor no s'espatlla, doncs anirà i farà servir l'interruptor de sempre. Però si s'espatllés, sabria on estan els altres.
I per tant, no hi hauria afectació.
Doncs tenim ara l'oportunitat de parlar amb un dels pacients que ha participat en aquest assaig clínic, que és en Jordi Viladegut. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Què és el que et passava a tu? Tenies un tumor de proporcions considerables a la part esquerra del cervell, oi?
Sí, això és així, és correcte. Possiblement això venia de fa uns anys, perquè el tumor era força gran i la qüestió és que bueno, hi havia unes sensacions, o jo tenia, diguem, uns moments d'absència, que això li deien als neuròlegs, i clar, jo em quedava en una situació off total, perquè estava uns segons, no més, però estava 5 o 10 segons totalment fora de joc.
I quan arriben a la conclusió que s'ha d'extreure el tumor, a què t'arriscaves si ho haguessin fet pel procediment habitual?
Aquesta és una bona pregunta, perquè no, sincerament jo no ho sabia. Sí que és veritat que em posava potser a la banda negativa, però la qüestió és que, clar, jo pensava abans de la intervenció de que podia tenir problemes en sentit de no parlar bé o de no tenir sensacions potser físiques que tampoc em deixessin fer les coses que jo feia habitualment, i clar, tenia certa por a perdre tot això, però no, la veritat és que ho estic fent un altre cop i molt content. Ara, sí que és veritat que aquest projecte de prehabilitació, perquè això va ser just abans de la intervenció i una mica per ordre, diguem, del neurocirurgià, que és el doctor Fran Martínez, escolta'm, et diré que el projecte aquest de reduir certs riscos i seqüeles i tal, et puc dir que després de la intervenció, vaja, jo les sensacions que tinc són boníssimes. Vull dir que tant de bo duri, eh? Vull dir, això no ho sabem, però tant de bo.
Perquè hi havia risc que t'afectés la parla o...
Sí, això és així, és correcte. I et diré que, bueno, potser ha funcionat massa bé, perquè la qüestió de parlar s'ha multiplicat. Jo no parlava tant abans. I després, per altra banda, és cert, eh? I després, per altra banda, és que jo crec que parlo les tres aquestes llengües que jo acostumo a parlar, les parlo millor i fins i tot més ràpid. Per tant, en aquest sentit, content, perquè l'anglès, el català, el castellà, òbviament, doncs, vaja, jo crec que hem guanyat, i potser sigui per aquesta prehabilitació que em van fer a la Goodman.
Quan fa de la intervenció?
Doncs mira, la intervenció va ser l'1 de febrer d'aquest any. Per tant, ara fa, pues mira, 8 mesos aproximadament, una mica més.
Doncs constatem que sí, que t'ha anat molt bé perquè t'has explicat d'allò més bé aquí al Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies i felicitats.
Pues moltes gràcies a vosaltres, eh?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
7 amics es reuneixen a la que hauria de ser una festa de celebració, de party. A poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges. De Party, amb Caral Casasalles, Jordi Díaz, Pial Durant, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Balbel.
De Party, una comèdia de tràgiques proporcions al Teatre Poliorama.
A la una del migdia, Catalunya Ràdio.
Úrsula Corberó, molt bon dia.
Bon dia.
Anna Castillo, bon dia.
Hola, bon dia.
Carlos Cuevas, bon dia.
Bon dia, quina presentació.
Òscar Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Que no surti d'aquí.
Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí.
Molt bé, Roger, és important anar fent marca.
Exacte. A la gent se li ha d'anar quedant el nom.
Sí, perquè la ràdio i l'audiència es mesura així, preguntant a la gent què escolten.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
I atenció, l'anunci del govern del Pakistan coordena a tots els migrants en situació irregular que abandonin el país abans de l'1 de novembre. Si no ho fan, seran expulsats i les seves propietats confiscades. La mesura va adreçada als centenars de milers d'afganesos que viuen al país, on van arribar en massa després de la presa del poder dels talibans l'agost del 2021. Vicent Mifsud.
El ministre de l'Interior pakistanès ha llançat l'ultimàtum als estrangers després de revelar que 14 dels 24 atemptats suïcides d'enguany al Pakistan han estat comesos per jihadistes de nacionalitat afganesa. De fet, el govern pakistanès diu que ara mateix hi ha més d'1.700.000 persones provinents de l'Afganistan al seu territori. Gran part hi van arribar arran del retorn dels talibans i, en general, tenen una vida molt precària. Segons Mònica Moya, presidenta de l'Associació de Suport a Refugiats Afganesos People Health, les batudes són habituals i ara augmentarà la pressió sobre aquesta població.
Què passa quan els amenacen d'aquesta manera? Fan redades a les cases, entren a les cases i s'emporten a la família sencera. Normalment es queden el pare a la presó i a canvi d'alguns diners segurament a vegades el deixen i alguns els deporten.
La setmana passada, dos atemptats suïcides van matar 57 persones en temples religiosos, cosa que eleva a prop de 400 els assassinats durant aquest any. De fet, el nombre d'atemptats s'ha doblat respecte a l'any passat. El règim dels talibans nega que els autors surtin de l'Afganistan i afirma que la seguretat del Pakistan és una afera interna.
I el Congrés dels Estats Units viu aquesta nit un moment històric. Per primer cop en més de 100 anys, un congressista ha forçat que es voti fer fora el president de la cambra utilitzant una eina de procediment molt poc habitual. En Francesc Garrigues, al Congrés nord-americà, el tenim en directe. Francesc Garriga, realment tens la sensació de viure un moment històric? Què és el que està passant?
Sí, mira, avui parlàvem amb els periodistes que venen cada dia aquí al Capitoli i ens deien que mai havíem vist la sala tan plena, tant la zona de públic com la zona de premsa, no s'hi cap. Ens hem hagut de posar a fer aquest directe en un passadís lateral perquè el silenci regna, però l'espai és absolutament absent i serà històric perquè té tota la pinta que d'aquí poc més de mitja hora Kevin McCarthy ja no serà l'espíquer de la cambra. El faran fora, l'expulsaran, perquè ja hi ha més de 6 vots de republicans del seu mateix partit que han votat per expulsar-lo. Això sumat als dels demòcrates que han votat en bloc, tots ells, farà que Kevin McCarthy deixi de ser speaker de la cambra, a menys que en el que queda de votació, diria que anem per la lletra M, per tant ens queda mig abecedari, si no hi ha sorpreses es produirà aquest canvi de speaker, vaja, com a mínim, aquesta destitució, i això deixarà el Congrés paralitzat, sense speaker no es poden aprovar lleis, no es poden fer comissions d'investigació, s'ha de buscar un nou speaker, per tant, paralització a la vista als Estats Units i amb una guerra civil al Partit Republicà. Ho hem pogut veure aquí. Abans de la votació s'han enfrontat els dos bàndols, l'ala ultradreta, que farà fora McCarthy, i la resta del partit no es poden ni veure.
Moltes gràcies, Francesc. Són les 10 i 35 minuts i ara parlem de turisme a Europa, perquè la reactivació després de la pandèmia i la compra de pisos i cases per part d'estrangers adinerats està posant al límit ciutats i països d'arreu del món que veuen com la població local cada vegada té més problemes per comprar o trobar habitatge. És el cas de Portugal i de la ciutat italiana de Florència, que prenen mesures per revertir aquesta situació. Comencem per Portugal. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Què proposa el govern d'Antonio Costa?
Doncs mira, que els residents estrangers deixin de tenir privilegis fiscals. A partir de l'any que ve, els estrangers que viuen més de la meitat de l'any a Portugal pagaran els mateixos impostos que la resta. Fins ara, i durant 10 anys, se'ls perdonava el 10%. Aquesta mesura va entrar en vigor el 2009, ara fa 14 anys, per captar capital estranger, però, segons el primer ministre portuguès Antonio Costa, en el context actual dels preus disparats i lloguers pels núvols, ja no té cap sentit.
Ara, continuar a mantenir aquesta mesura per al futur...
Mantenir aquesta mesura en el futur és prorrogar una injustícia fiscal que no té justificació. I és una manera d'inflacionar el mercat immobiliari, que no s'ha d'inflacionar, sinó tot el contrari, perquè ha assolit uns preus insostenibles.
Absolutament insustentables.
El cap del govern portuguès creu que eliminar aquest privilegi no implicarà una fugida massiva de residents estrangers. Assegura que el 59% d'aquests ja no tenen bonificacions perquè fa més de 10 anys que tenen residència a Portugal i continuen al país.
I a Itàlia, la ciutat de Florència ataca per una altra banda. Núria Hart, bona nit.
Bona nit.
El blanc aquí són els pisos turístics.
Sí, el centre de Florència s'han duplicat en 7 anys i ara n'hi ha més de 14.000. Per això el govern municipal no permetrà que se n'obrin de nous, no donarà noves llicències per a pisos turístics, i no només això, perquè hi hagi més habitatge disponible per a la població local, deixarà de cobrar impostos durant 3 anys els propietaris que retirin els pisos turístics de plataformes com Airbnb i els posin a lloguer ordinari. L'alcalde de Florència assegura que han hagut de tirar pel dret davant de la inacció del govern d'extrema dreta, de Giorgia Meloni, en política d'habitatge, i el problema que això els provoca als florentins.
Doncs seguirem a Itàlia, però ara per parlar de possibles canvis a la Santa Seu. Demà comença el Vaticà un sínode excepcional. Per primera vegada, el papa ha obert aquesta reunió, en què històricament només hi tenien dret a vot els bisbes, a dones i laics. El sínode de la sinodalitat, que és com s'anomena aquesta reunió, pretén abordar temes importants per a l'Església Catòlica perquè pugui avançar i adaptar-se als nous temps, i això vol dir també temes polèmics. Anem cap a Roma. Eduard Rubió, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Quins són aquests temes més crítics que es poden tocar demà?
Francesc diu que l'Església té una concepció molt clara sobre el matrimoni, que defineix com una unió exclusiva, estable, indissoluble entre un home i una dona. Això no obstant, en el tracte amb les persones no s'ha de perdre la caritat pastoral, diu el papa. Per tant, el papa francès no exclou la possibilitat que hi hagi només formes de benedicció per les unions homosexuals, tot i sent diferent, naturalment, el matrimoni entre un home i una dona. I sobre la possibilitat del sacerdoci femení, Francesc, per una banda, treu a relluir els textos del papa Joan Pau II, afirmant de manera definitiva la impossibilitat de conferir l'ordenació sacerdotal a les dones, però, per altra banda, reconeix que encara no s'ha desenvolupat exhaustivament la doctrina definitiva sobre aquest tema.
Per tant, en els dos casos tindríem un no, però... no, però...
Justament, és un home neutral, una mica.
Exacte, fins on pot arribar aquest debat? Quines conseqüències pot tenir?
A part d'aquests dos temes centrals, hi ha altres punts calents en el debat eclesial, que són els divorciats que es tornen a casar, el tema del celibat dels sacerdots i la sinodalitat, com deies tu, que seria l'obertura de l'Església vers una participació més àmplia de tots els seus membres. Si els participants al sínode, entre els quals també hi ha, com deies tu també, laics, entre ells dones, i voten, cosa que ha volgut Francesc, un document que doni llum verda a les innovacions, es podria crear fortes tensions que podrien portar a una fractura de l'Església entre conservadors i progressistes. No crec que s'arribi a un cisma eclesial. El 2024 hi haurà una segona i definitiva part d'aquest sínode i veurem llavors el que passa i cap on anirà l'Església.
Doncs ho anirem seguint i tu estaràs sempre a punt per explicar-nos-ho. Molt bona nit, Eduard, moltes gràcies.
Adéu-siau, Manel.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
John Irving publica demà la que diu que serà la seva darrera novel·la llarga, L'últim de la cadira. Aquest matí ha tingut una trobada telemàtica amb la premsa i Marc Ruiz, tu hi eres?
Sí.
De què va L'últim de la cadira?
Doncs mira, repassa 80 anys d'història dels Estats Units a partir d'una família LGTBIQ. La recerca de la identitat, el sentiment de pertinença o la llibertat sexual són alguns dels temes del llibre, però en realitat va d'estimar.
As Molly says,
com diu la Molly, ella, que no veu fantasmes i no hi creu, els éssers estimats ens deixen i nosaltres continuem endavant. Siguin o no fantasmes, els continuem veient. I d'això va L'últim de la cadira.
Parla de fantasmes perquè el protagonista va a un hotel d'Aspen a intentar descobrir qui era el seu pare i es troba uns fantasmes que no s'esperava.
Irving és un escriptor amb forta càrrega política. Per exemple, les normes de la Casa de la Sidra defensava l'avortament.
Tothom compara tots els llibres, de fet, però l'escriptor assegura que si sembla progressista perquè les seves protagonistes són fortes i la mare de la família és una dona lesbiana casada amb una dona trans i l'únic protagonista heterosexual del llibre és un desastre sexoafectiu, el que passa en realitat és que els Estats Units han retrocedit.
La raó que la meva posició política sobre el sexe sembli avançada és que vaig enrere en el temps. Les polítiques sexuals van cap enrere en diversos països. No és que jo estigui avançat, la veritat és que els Estats Units estan tristament endarrerits.
I diu que aquesta és la seva última novel·la llarga?
Sí, sí. El llibre té més de 900 pàgines.
Déu-n'hi-do.
I ell té 81 anys.
També Déu-n'hi-do.
Irving diu que potser en publicarà dues o tres més, però que seran curtes, i el que ja no farà serà escriure cap més guió.
My remaining life as a writer.
La vida d'escriptor que em queda la passaré escrivint només novel·les. Ja en tinc 81. La possibilitat que encara sigui viu per veure una pel·lícula o una sèrie basada en una de les meves novel·les s'acaba ràpidament. Van caldre 4 directors i 14 anys per fer les normes de la Casa de la Sidra. No penso esperar 14 anys per veure res.
Bé, el que tenim de moment damunt la taula són 900 pàgines, que Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Marc.
A tu.
Dos minuts i mig i seran 3:15 de la nit.
No ha habido nada que me ha portado igual fuera de lo que es Mibu y Japón y el arte. No
es un... Els millors xefs catalans participen en el documental Mibu, la lluna en un plat, que s'ha presentat aquest vespre a Barcelona en un acte organitzat per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. La cinta mostra la filosofia i la poètica d'un petit restaurant de Tòquio que ha captivat els grans cuiners internacionals. Barcelona, Òscar Callau, bona nit. Quins cuiners has vist a la pel·lícula i al Teatre Tívoli?
Bona nit, Manel. Doncs presencialment Joan Roca, Carme Ruscalleda o Albert Rauric, i al documental també Ferran Adrià, els xefs del Disfrutà o Carlos Andrés. Tots fascinats per la cuina de la més delicada tradició nipona, elaborada pel matrimoni Ishida en un petit establiment al barri de Ginza, a Tòquio. Una proposta zen basada en la qualitat del producte que ens expliquen Joan Roca i Carme Ruscalleda.
Una cultura que, a pesar de la distància geogràfica, té moltes connexions amb la nostra, amb aquesta manera doncs, de venerar la cuina, l'acte de menjar, la importància de l'alimentació.
És una gent que estima la tradició, però és una tradició amb un gran respecte, és una comunió amb la natura plena de creativitat.
Per tot plegat, el president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí, creu que la participació de la institució en un documental sobre un restaurant japonès està del tot justificada.
El documental està farcit de cuiners catalans que expliquen de quina manera els va influenciar el Mibu
i el que seguia a l'altra banda del món per fer una cuina aquí, que va acabar sent global.
Doncs no hi era tothom, perquè aquest esdeveniment ha coincidit també amb un altre esdeveniment gastronòmic molt important a Madrid.
Doncs sí, tot i que s'havia anunciat la presència d'Oriol Castro en aquest acte, el cuiner del Disfrutar ha hagut d'anar a Madrid amb els seus companys Eduard Xatruc i Mateu Casanyes a recollir un premi, el de millor cap de cuina concedit ex aequo als tres socis per la Real Acadèmia de Gastronomia Espanyola. En declaracions a Catalunya Informació des de la capital de l'Estat, Xatruc ha agraït que el jurat hagi destacat la creativitat que neix de combinar els seus tres talents.
Nosaltres tres, doncs, sempre hem tingut molt clar que amb la unió es fa la força, per així dir-ho, no? I que els clients que ens visiten, doncs, que vegin, doncs, que ens esforcem amb il·lusió, amb ganes, perquè la seva experiència sigui memorable.
Un altre dels guardons de l'Acadèmia ha estat el Premi per tota una vida per al basc Hilario Arbelaitz, que recentment va tancar el restaurant Zubero després de més de mig segle d'activitat. La mar en sola fosca, coàguls de la nit,
és tan graciosa que s'enganxen tots els dits. Sidoní, Antònia Font, Pau Vallvé i Viva Suècia encapçalen el cartell del nou Cruïlla d'hivern. El festival, que ja compta amb edicions de primavera i de tardor, estrena l'any que ve un circuit d'11 concerts repartits per sales de Barcelona, incloent-hi el Palau de la Música. Pol Batlle obrirà el cicle el 18 de gener i tancarà el duet italo-espanyol De La Porte al cap d'un mes. Completen el cartell Cupido, Sansenra, Sexy Cebres i Kruder i Dorfmeister. La sala Rasmatàs acollirà una cita triple amb Mujeres, Los Blenders i Rombo. A l'ombra d'un semàfor, de cop als ulls, Déu-n'hi-do la de coses que hem explicat fins ara, però ens n'han quedat, com sempre passa, moltes fora. Per exemple, què no ens ha cabut a l'escaleta d'avui, Sergi?
Doncs unes eleccions que han passat desapercebudes. Des divendres va haver-hi comicis generals a Eswatini, l'antiga Swazilàndia, un petit país de poc més d'un milió d'habitants entre Sud-àfrica i Moçambic, on hi ha l'última monarquia absoluta del continent. I deveu pensar, eleccions en una monarquia absoluta? Doncs bé, es presenten així, malgrat que aquest procés no compleix una condició fonamental. Els partits polítics estan prohibits en aquest regne. I qui regna a Eswatini? Doncs des del 1986 hi mana el monarca Eswati III.
Mr. President, Your Majesties, Your Excellencies, Heads of State.
Té 55 anys i així és com fa uns dies començava el seu discurs a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Allà va parlar d'objectius globals sostenibles, mentre diferents veus denuncien que el monarca persegueix i esclafa l'oposició al país.
Déu-n'hi-do, d'una qüestió insòlita a una altra, perquè l'altre dia coneixíem una oferta de treball que, déu-n'hi-do, tastador de gelats durant dos dies a canvi de 500 euros. Avui, en David Guzmán reflexiona sobre la moda de les feines enrotllades.
En diuen cool jobs, que efectivament vindria a ser feina guai o feina enrotllada. Avui es busquen tastadors de gelats de xocolata i l'altre dia demanaven provadors de muntanyes russes a Port Aventura. De fet, avui he entrat a la pàgina de cool jobs i les ofertes laborals són de traca. Hi ha el guia de safaris al parc de Yellowstone, muntador de decoracions a Nadal a Nova York, repartidor de carbasses a Halloween a Santa Clara, Califòrnia, i suma i segueix. Potser recordareu que fa 3 anys el govern d'Austràlia demanava candidats per fer la que van definir com la millor feina del món. Consistia a instal·lar-se durant 6 mesos en una illa tropical amb l'única missió de relaxar-se, nedar i fer fotos, tot plegat per un sou de més de 80.000 euros. Comença a ser habitual que s'inventin feines que semblen la resposta d'un nen de primària a la pregunta què vols fer quan siguis gran. El problema és quan la criatura arriba gran i el somni de tastar gelats esdevé el malson de vendre'ls a la platja. En el fons, la idea de les feines guais és una mentida més del turbocapitalisme, amb la diferència que aquesta mentida ens l'empassem amb la convicció de qui es creu al final feliç d'un conte de Disney. No existeix la feina paradisíaca perquè tampoc seríem capaços de conservar-la. Un dia ja vam viure al paradís i la cosa no va acabar bé.
I ara parlarem d'unes estructures que tenen moltes ciutats, de fet les tenen totes les ciutats, que jo sàpiga, i són estructures naturals. Fa uns dies vam explicar que va caure un arbre al carrer Aragó de Barcelona. A l'estiu, una noia va perdre la vida quan li va caure una palmera a sobre. En el que portem d'any ja han caigut més de 150 arbres dins de la ciutat. Tot i això, els responsables de l'Ajuntament ho situen dins la normalitat, i és que l'any passat en van caure 200. Cauen a Barcelona i en van caient, evidentment, a d'altres ciutats. Avui amb l'Anna Ramon mirarem els arbres amb ulleres de biòleg per entendre millor com funcionen aquests gegants. Anna, bona nit.
Bona nit.
Què pot fer que un arbre caigui de cop i volta sense previ avís?
Doncs, a veure, hem de pensar que el verd de la ciutat, un arbre, no, és natura, i és una natura que l'estem fent créixer en un test molt petit. No sé si mai has provat de mantenir, doncs, un llimoner al balcó, o qualsevol arbret o planteta mínimament gran, no? Que de seguida que no plou s'asseca, que si plou massa s'ofega, sí. És molt complicat. Llavors sento els experts aquests dies i no em sembla que es posin gaire d'acord, perquè és que segurament cada arbre haurà caigut per un motiu diferent. Un que era massa alt i que les arrels, doncs, no podien aguantar aquesta alçada, altres que se'ls han menjat per dins, doncs, escarbats barrinadors, perquè el canvi climàtic, per exemple, altera aquests insectes i fa que puguin fins i tot tenir més generacions de fills. Per tant, les plagues incrementen també en els arbres de les ciutats. És un còctel, per tant, hi hem de sumar tot: la sequera, la pluja, aquestes plagues.
I una cosa que hem sentit a dir moltes vegades: són realment el pulmó de les ciutats?
A veure, jo diria que són moltes coses alhora. Hem de pensar que un arbre dins d'una ciutat és com una navalla suïssa de la natura urbana. Ens donen salut mental, absorbeixen aigua, contaminació, i també ens donen aquella ombra que a l'estiu agraïm tant i fan com un efecte càntir.
Tot això són propietats de l'arbre, eh? A veure, explica'm-les bé.
Sí, mira, està demostrat científicament que, per exemple, la capacitat de fer ombra i aquest efecte càntir que dèiem poden refrescar els carrers entre 1 grau i 4 graus.
Efecte càntir? Què vol dir això d'efecte Canti, que ja t'ho he sentit a dir un parell de cops?
Doncs sí, és veritat, no ho he explicat. És un concepte que s'ha inventat, o que sempre m'explica així, en Santi Sabater, que és investigador de la Universitat de Barcelona. Escoltem a veure com ell ho explica.
Quan abans no hi havia neveres i la gent volia aigua fresca, que tenien els cantis, que un cop s'omplien d'aigua, com que transpiraven part de l'aigua que tenien, el fet d'evaporar aigua a la superfície del canti també baixava la temperatura de l'aigua en relació a la temperatura de l'aire que envoltava el canti. I d'aquí ve el nom que li diem.
Doncs és així, els arbres fan el mateix, agafen aigua de les arrels, el transpiren per les fulles i al transpirar refresquen l'aire de la ciutat. De fet, IS Global, que és un centre de recerca que també tenim aquí a Catalunya, ja ha determinat que les ciutats han de tenir un mínim d'un 30% de verd urbà. Si ho aconseguíssim tenir, doncs podríem evitar un 15% de les morts prematures que es donen per onades de calor a l'estiu, que ells i elles han comptabilitzat que són unes 2.600 morts a tota Europa, unes 93 ciutats que van estar estudiant.
I les nostres ciutats, per exemple, Barcelona, té aquest 30%?
Sí, si comptem l'àrea metropolitana, arriba a un 29%.
Ombres i cantis, però també deies filtres. Els arbres tenen la capacitat de filtrar l'aire.
Sí, hi ha espècies d'arbres, això és meravellós, són capaces de filtrar els contaminants. Fins i tot el diòxid de nitrogen, per exemple, es pot escolar per dintre els forats que tenen les fulles, que és per on elles respiren, els estomes, i queda allà retingut. Però també les partícules en suspensió, que surten del desgast dels frens i de les rodes, es queden atrapats a les fulles, que són peludes, no?, o que tenen resines, es queden allà enganxades.
I encara ens queda una branca, que és la de la salut mental. Realment veure arbres ens pot arribar a fer feliços?
Sí, ens fa feliços veure arbres per la finestra de casa, però també de l'escola i dels hospitals. I això, per exemple, ho saben a l'Hospital d'Olot, i ja fa un temps que tenen un bosc adaptat al costat perquè els pacients puguin sortir-hi a passejar. I quan allà un nadó que neix en aquell hospital li regalen un plançó i el planten en aquell bosc per fer-lo créixer.
Ostres, que bonic, és una gran idea. Neixes ja amb la idea incorporada de l'arbre sota el braç. Doncs que visquin per molts anys els arbres dins la ciutat i que siguin cada vegada més verdes.
I tant.
Moltes gràcies i fins dimarts que ve.
Fins dimarts.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest octubre, al Teatre La Biblioteca s'estrena Papers de la Guerra. La família Castells recupera les cartes del seu avi al front a través de la veu d'en Pau Vinyals, mentre els germans Castells pinten un gran taló en directe. Junts, trencaran els silencis de la nostra memòria.
12 úniques funcions del 9 al 26 d'octubre. Entrades a laperla29.cat.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb Ricard Ostrell.
Al Matí de Catalunya Ràdio, Sandro Rossell, expresident del Barça, ens ha explicat això.
Que a canvi de que no em carallaré contra ell, em renovi els drets de televisió del Barça. Li vaig dir que no.
Li va fer xantatge.
No sé si la paraula és xantatge, però em va fer pressió.
I això no li va sentar bé.
No, no massa. Des de que em fa la pressió fins que posa la querella, passen 4 anys i mig.
Aquest dimecres, Jaume Roures respondrà a Sandro Rossell. I a partir de les 10 també tindrem Jordi González.
De 6 a 1.
Al Matí de Catalunya Ràdio. Hola. Amb Ricard Ostrell.
Que xulo, no?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Arriba el moment de mirar-nos una mica millor com parlem i ens hi ajuda l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Quina paraula t'ha cridat l'atenció avui?
Doncs mira, avui, arran dels incidents i aldarulls que hi ha hagut aquest cap de setmana a Vic i a Molins de Rei, ens hem trobat la paraula trifulca, que és en castellà, per referir-se a aquestes baralles que hi ha hagut. Hi ha confusió perquè hi ha gent que ho tradueix per trifulga, que sí que és català, però que té el sentit de situació angoniosa de la qual costa sortir, una dificultat o un tràngol. Però si volem parlar de baralles, diem això, picabaralla, brega, batussa, disputa, renyina...
O sigui que una trifulga pot acabar en baralla, però no és el mateix.
Exacte, perquè d'una trifulga te'n pots sortir i aquí no ha passat res. Ara bé, després hi ha també les causes i les motivacions de les baralles i aquí també hem trobat allò típic de l'ajustament de comptes.
I que ja m'imagino que si ho anomenes és que no podem dir ajustament de comptes.
No gens.
Però el que va passar va ser una baralla a la ciutat d'un ajuste de comptes.
Ni ajust ni ajustament de comptes, que és una traducció literal. En aquest cas, diem que el mòbil de la baralla ha estat una revenja, una venjança, o segons el cas, que hi ha hagut represàlies.
Molt bé, doncs ens ha quedat clar. Demà seguim amb més dubtes. Moltíssimes gràcies, Olga.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
Saltarem la ciutat de les tristos. Respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors.
Obrim les finestres, mirem cap al cel, escoltant la música que escull Tomàs Molina. Quina has escollit avui i per què?
Doncs Esperança de Xarangols, la sentíem ara cantar, amb aquesta esperança que hi ha aquesta línia frontal que està doncs, creuant el país i que en algun moment o altre ens haurà de donar alguna precipitació, algun ruixat. Ho pot fer encara durant les properes hores de la nit, però també aquest dimecres amb algun ruixat, amb alguna gotellada, doncs, que pot descarregar o caure en àrees del Pirineu. Fora d'això, també serà un dimecres menys calorós, amb temperatures que tendiran a baixar, per tant tot aquest moviment, a veure si la música de xarango també ens l'anima, ens portarà unes temperatures que quedaran en molts casos per sota dels 30 graus i que ens recordaran més el mes d'octubre. La setmana continuarà amb aquests valors de temperatures, no sembla que s'hagin de recuperar pas massa i, això sí, l'esperança posada amb aquests petits ruixadets que pugui haver-hi, sobretot en àrees del Pirineu, les properes 24 hores.
I no la perdrem, l'esperança. Bona nit, Tomàs.
Bona nit.
I mentre parlàvem amb el Tomàs, veiem una última hora i és allò que dèiem de sensació de dia històric es confirma als Estats Units.
Efectivament. Finalment, l'ala trumpista del Partit Republicà se n'ha sortit i ha aconseguit destituir el seu company de files, Kevin McCarthy, com a president de la Cambra de Representants dels Estats Units. La situació del Capitoli queda en un autèntic caos legislatiu. No li han perdonat haver arribat a un acord amb els demòcrates fa tan sols uns dies.
I avui ha estat un gran dia per un pastor després d'haver completat una transhumància com les d'abans, més de 20 dies caminant envoltat d'animals.
Soc el Daniel Giraldo, pastor de cabres, lleteres,
I bueno, avui és un dia bastant alegre, no? Content, per realització de poder fer aquests 286 quilòmetres des de les Bulloses fins a Cunit. I vale, avui hem tingut un dia ja d'esbarjo, de tranquil·litat, de guaitar el mar, no? De gaudir de les cabres enmig de les salvines. Compartir, no?, aquesta alegria de que els camins ramaders puguen seguir sent un corredor biològic on podem caminar, gaudir, ser conscients del gran patrimoni que tenim. Que tingueu una molt bona nit.
Demà tornem a les 10 de la nit, però per Catalunya Informació, la banda sonora del comiat és de Franz Ferdinand i a ells els cedim l'última paraula.
Hey, this is Alex Capranos here from Franz Ferdinand on Catalonia Nit. And I just want to say thank you to everybody who has chosen Eleanor Put Your Boots On. So why don't we have a listen to it right now? This is Eleanor Put Your Boots On by me, Alex Capranos from Franz Ferdinand. Bona nit.